la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, abans que res i en primer lloc, un repàs dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, una càpsula de conscienciació mediambiental, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb la Clàudia Pla Narbona, tècnica del Museu de Ciències Naturals de Granollers, amb qui parlarem del projecte Jardins de Papallones. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen. Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Escolteu Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura, programa de l'ONG ADA, que comença, com sempre, amb un repàs de les darreres notícies. Vox fa que a les Illes Balears els menors puguin entrar a les curses de toros. El Parlament Balear ha aprovat amb 33 vots a favor i 25 en contra la modificació de la Llei Autonòmica de Protecció Animal per permetre de nou l'entrada de menors a les corrides de toros. Després de 7 anys d'haver-se prohibit, el govern balear torna a autoritzar que els més joves puguin entrar també a les places de toros per contemplar aquests espectacles cruels i injustificats de tortura a un animal. La proposta de modificació de la llei va ser presentada per Vox amb el suport del Partit Popular, perquè era un dels punts inclosos en l'acord que ambdues formacions van segellar per tal que el PP pogués governar a les Illes Balears després de les eleccions de 2023. El projecte inicial de l'extrema dreta volia eliminar sense matisos la prohibició d'accés dels menors. Finalment, però, van acceptar l'esmena del Partit Popular que condicionava l'accés amb l'obligació d'anar sempre acompanyats per un adult. Arran d'això, desapareix, per tant, a totes les places de toros de les Illes Balears la referència que els menors hi tenen prohibida l'entrada. Si més no, tindran l'obligació de col·locar a dins i a fora de la plaça i en un lloc ben visible un cartell que adverteixi que l'espectacle pot ferir la sensibilitat dels espectadors. El Comitè dels Drets dels Infants de les Nacions Unides ja havia avisat en diverses ocasions a l'Estat espanyol i l'ha instat que prohibeixi la participació de menors de 18 anys en esdeveniments taurins, ja sigui com a toreros o com a espectadors, per prevenir els efectes perjudicials que pot comportar la violència d'aquest tipus d'espectacles. Cal recordar aquí un cop més el que deia Dolors Marsans, un animalista de Bell Antuvi. No hi ha cosa més repugnant que el maltractament d'un animal per diversió. Més coses. Els agents rurals desmantellen una xarxa de captures d'ocells cantaires. 659 ocells fringíl·lids, coneguts també com a ocells cantaires, van ser detectats pels agents rurals en un local clandestí de la demarcació de Barcelona, uns exemplars que procedien tots de la caça furtiva. Entre ells s'hi trobaven caderneres, verdums, passerells i pinsans comuns. La majoria eren ocells joves, nascuts i capturats al llarg de la passada primavera i l'estiu. El local era l'allotjament provisional d'aquestes aus fins a la seva venda, un lloc on els tenien amuntegats en gàbies. La investigació realitzada al respecte ha causat a diferents persones per presumptes delictes contra la fauna silvestre i per maltractament animal. Tots els ocells van ser traslladats a un centre de recuperació de fauna de la Generalitat, on un equip veterinari va valorar si tenien les condicions necessàries per ser alliberats i per sobreviure al medi natural, cosa que ja s'ha pogut fer. Alguns ocells, malauradament, van morir a conseqüència de les lesions que havien patit per la captura i també per maltractaments. Els fringíl·lids són aus protegides i la seva captura i comerç estan prohibides. La seva tinença ha de comptar amb una autorització excepcional de la Generalitat. El destí d'aquestes adquisicions i de la cria en captivitat té com a única finalitat una cruel tradició: exhibir-los en els concursos de cant i romandre la resta de la seva vida en gàbies molt petites. Endavant, els agents rurals, amb aquesta tasca tan important. Catalunya no pot continuar amb la invasió dels nitrats que malmeten el nostre territori. El grup de defensa del Ter va denunciar aquesta darrera setmana un nou abocament de purins procedent d'una macrogranja de porcs. En aquesta ocasió, els fets van passar al torrent del Poquí, un afluent del riu Ter, a prop de Manlleu. L'entitat ecologista va assegurar en un comunicat que aquest curs d'aigua baixava col·lapsat pels residus de la instal·lació porcina. Una cosa lamentable, i que no és el primer cop que succeeix en aquesta zona. L'organització va denunciar també la sensació d'impunitat que es viu davant dels casos continuats de contaminació provocats pel sector ramader industrial porcí. L'Agència Catalana de l'Aigua va inspeccionar tota l'àrea per tal d'esbrinar la procedència d'aquest abocament. En una macrogranja propera va detectar una esquerda en el dipòsit que contenia traces de purins i de líquids emmagatzemats, per bé que en el moment de la inspecció els tècnics asseguren que no s'estava produint cap vessament al medi natural. L'agència ja ha notificat que l'empresa buidarà el dipòsit, el repararà i durà a terme una restitució de l'entorn afectat. El que importa és saber si de veritat el dipòsit s'ha buidat i, molt millor, si ha desaparegut. El grup de defensa del Ter reclama una reducció del sector porcí a Catalunya i molt especialment a les comarques d'Osona i del Lluçanès, on ja fa anys que està sobredimensionat. Exigeix, en aquest sentit, un pla de reconversió per avaluar realment les possibilitats d'acollir caps de bestiar, reduir el nombre d'animals i disminuir la capacitat dels escorxadors. D'altra banda, considera absolutament necessari un pla per al control i per la recuperació dels aqüífers, finançat pel sector porcí i elaborat a través de l'Agència Catalana de l'Aigua. Coses que no succeiran fins que l'administració no es posi ferma i iniciï multes i denúncies. Fa quasi 4 anys que l'ADA està col·laborant amb Greenpeace a Catalunya i realitzant mostrejos per comprovar la qualitat de l'aigua de diferents cursos fluvials. Les dades oficials demostren que ja més de la meitat dels municipis catalans, 466, tenen aqüífers amb nivells de nitrats superiors als 50 mg per litre, un paràmetre que és el llindar que fixa l'Organització Mundial de la Salut per considerar l'aigua no potable. Mai no s'hauria de permetre que, per motius econòmics, es puguin posar en perill les condicions de vida de tants pobles i persones. Des de fa anys, l'ADA alerta de l'augment molt preocupant de la contaminació per nitrats arreu d'Espanya i, en particular, a Catalunya. Un problema que va començar en l'etapa Pujol i amb la seva economia productiva. La situació ha anat a més i s'ha vist incrementada per un creixement desmesurat del model de ramaderia i d'agricultura industrial intensiva. Uns sistemes que prosperen per la permissivitat tant del govern espanyol com de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat. Tot això no pot pas continuar. I acabem amb el que ha succeït a València, un desastre que s'hauria d'evitar pel futur. La Generalitat Valenciana, governada pel Partit Popular i presidida per Carlos Mazón, va eliminar l'any passat, amb el suport de Vox, la seva unitat d'emergències, amb l'argument que era una despesa de la qual podia prescindir. Segons les denúncies presentades, el pressupost que sustentava tota aquesta unitat va destinar-se a altres finalitats, entre les quals els espectacles taurins. L'administració valenciana va prioritzar, doncs, de concedir finançament als espectacles de crueltat i de tortura als animals, rebutjats per la gran part dels ciutadans, que no pas tenia uns equips d'emergències preparats per les situacions que puguin esdevenir. Les decisions que retallen aquest pressupost pels serveis públics fonamentals poden tenir un impacte molt negatiu quan cal actuar i donar una ràpida resposta als desastres naturals, més encara si són, com en aquest cas, d'una gran magnitud. La seguretat i la vida de tots els éssers vius depenen, en bona part, d'aquests serveis. València, malauradament, ha patit els efectes d'una de les danes més violentes que s'hagi viscut fins ara. Les seves conseqüències han estat més que evidents i les que pronostiquen els científics i els experts des de fa temps no són gaire esperançadores. Escatimar recursos econòmics als serveis públics davant d'un futur que es preveu molt complex potser no és la decisió més encertada. La natura ens mostra una potència que, si vol, pot ser devastadora i que els humans no podem controlar. Sols ens cal de respectar-la. I des d'aquest programa, La veu dels animals i la natura, enviem també el nostre més sentit record per aquells que han mort i la profunda admiració i respecte pel poble valencià.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els cargols poden aixecar fins a 10 vegades el seu propi pes? I que dins la seva boca i llengua disposen de 4 fileres de dents o pues anomenades ràdules, capaces d'arrossegar ossos i menjar plantes riques en calç, molt necessàries per poder desenvolupar i mantenir la seva closca? La closca, en forma d'espiral, protegeix els cargols del fred, del calor, del vent, de l'excés de llum i dels cops i de les agressions d'alguns dels seus depredadors naturals. També és l'amagatall on es recullen per hivernar o estiuejar. Els cargols, com la resta d'invertebrats, manquen d'estalet, però disposen d'aparell respiratori, circulatori i digestiu. En el cap tenen dos parells de tentacles retràctils que poden moure de forma independent i en els seus extrems es troben ubicats uns petits ulls. El sistema tàctil, nerviós i olfactiu constitueixen els seus sentits més desenvolupats. Aquests petits animals pertanyen a l'ordre dels gasteròpodes, que significa peu en el ventre, que és l'òrgan musculós que disposen per reptar per les superfícies, segregant una mucositat que els dona adherència i actua com a protector i desinfectant. Els cargols tenen molts depredadors naturals, però la seva amenaça més greu esdevé dels humans, que a més d'utilitzar-los com a aliment, a vegades de forma cruel, contamina i enverina el seu medi natural. D'aquest humil i ancestral animal convé tenir en compte que entre els seus beneficis dins el medi natural hi figuren el que amb els seus curts desplaçaments i els petits túnels que practiquen ajuden a ventilar les arrels de les plantes i a fertilitzar el terra. Donat que la seva vida es desenvolupa en funció de les condicions climatològiques com poden ser l'escalfor, la pluja o el fred, els cargols són éssers molt sensibles i han fet palès ser uns bons predictors dels canvis de temps. Com a tota obra de la naturalesa, observar els cargols amb simpatia i respecte pot resultar una experiència enriquidora i interessant.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Sovint es comenta que l'Amazònia és el pulmó del planeta. Quin paper hi juga a la lluita contra el canvi climàtic?
Els boscos madurs, com podria ser una selva tropical ben conservada, produeixen quasi tant oxigen com el que consumeixen. Si es substitueix la selva per produccions agrícoles, que aquesta substitució rep el nom tècnic d'extensió de la frontera agrícola, i també es coneix com canvis de l'ús del sol, estem emetent gasos d'efecte hivernacle, perquè és el CO2 que està conservat en la fusta dels troncs. En total, aquests canvis representen anualment un 10% de les emissions totals, no és pas poc. les emissions de CO2 acumulades que hem fet fins ara en cremar els combustibles fòssils representa quasi la mateixa quantitat que està acumulada a tota la biosfera en els troncs i les fulles de les plantes. En menys de 200 anys, la humanitat ha cremat tants combustibles fòssils com si hagués cremat tots els boscos de la Terra, i això tenint en compte només els combustibles fòssils. Hem d'afegir les emissions provenients dels boscos que realment ja hem tallat, és a dir, les emissions provenients dels canvis dels usos del sol.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb en Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Més informació al web d'Ecologistes, www.ecologistesenacció.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui tornem a la cançó italiana, però cançó de la màxima altura, perquè ens cantarà La Mina, amb duets d'altres coneguts cantants. Es diu Mina Anna Mazzini, és italiana, i una de les veus més reconegudes arreu com lo millor de lo millor. La seva trajectòria és amplíssima. Gravacions, actuacions en públic, en televisió i fins i tot en pel·lícules. La RAI italiana, la televisió italiana, els anys en què ella no sortia, els seus fans l'exigien i protestaven. Escoltem-la cantant junt amb el grup Audio 2, Rotola la Vita, i Via di Qua, acompanyada del Fausto Leali, aquest de la veu rasposa.
Se da un punto indefinito ci sarà questa luce che irradierà, si spera. Tutte le menti forti della sfera sarebbe un colpo ritrovare voci più normali. Con la penna scrivi sempre in rosso, sorseggi piano piano il tuo caffè. Potresti raddrizzare questa nave, sì, con un colpo da manuale vireresti a prua. Apri le tue mani, fra le mani le 10.000 per mangiare un giorno. Guardi dal buco di una serratura, è questo il mondo che tu vedi, la vita qui è più dura.
a noi basta che domani sia con lei. È un'ora di lavoro straordinario. Magari passi a fare la spedina e speri che stavolta sia per te. Quasi infallibile, ah! I discorsi del vento, le colline, la serenità, il camminare più lento della piccola comunità. Dove sanno tutti tutto quello che si fa?
Temporada 12, a la veu dels animals i la natura, escolteu Ràdio Estel. Escolteu aquest moment, que és també per tenir una conversa una mica més distesa amb algun personatge. Avui parlarem en concret de papallones i de la tasca que fa també el Museu de Ciències Naturals de Granollers. Per parlar-ne tenim ja a l'altra banda del telèfon a la Clàudia Pla, que és membre i part de l'equip de recerca en lepidòpters, aquest ordre d'insectes amb metamorfosi completa des de l'any 2021. Ara ho definim tot. Clàudia, en primer lloc, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Biòloga, màster també en ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat. Tu neixes, si no m'equivoco, a tot aquest grup del Museu de Ciències Naturals de Granollers a l'any 2021. Explica'ns una mica aquests inicis.
Sí, doncs vaig començar el 2021 arran d'haver fet el treball de fi de màster relacionat amb les papallones urbanes. De fet, el meu treball de fi de màster va ser amb les dades del UBMS, que va néixer a partir del CBMS, que és aquest programa de seguiment de papallones diurnes que es coordina des del museu des de fa ja més de 30 anys. Vaig començar fent tasques relacionades amb aquest programa de seguiment, des de treball de camp fins a anàlisi de dades, treballs concrets per articles concrets
És el Catalan Butterfly Monitoring Scheme, del qual també després parlarem, de tot aquest seguiment de papallones, que va començar a l'any 1994, per tant, porta ja molts anys de dades que són rellevants. I aquest, també la tesi de la Clàudia, per si la voleu trobar, també es pot trobar, a través d'internet, aquesta tesi interessant també sobre la biodiversitat, en aquest cas a la ciutat, i les interaccions que hi ha també amb el paisatge. Fruit d'això, després parlem de tot aquest seguiment, però heu engegat un projecte que es diu Jardins de Papallones. Defineix-nos-el una mica.
Exacte. Aquest projecte l'hem iniciat, de fet, aquesta primavera, o sigui, és bastant nou, i té per objectiu final afavorir la presència de polinitzadors i afavorir la biodiversitat en general en zones antropitzades, és a dir, en zones habitades, i on la biodiversitat doncs, ha disminuït bastant dràsticament. I a més, a banda de poder afavorir aquesta biodiversitat, doncs és una manera d'apropar la natura a la ciutadania i l'estudi d'aquesta.
Clar, perquè estem parlant que també són projectes de seguiment, en aquest cas, adreçats als ciutadans i que, per tant, els ciutadans també, que vulguin, poden col·laborar-hi, no? No sé de quina manera ho haurien de fer.
Exacte. Sí, és un projecte de ciència ciutadana, de manera que tota la ciutadania s'hi pot afegir, ja sigui... O sigui, l'únic requisit per participar en aquest projecte és tenir un espai on poder-hi cultivar plantes, però ja sigui un jardí particular o un balcó fins a un parc públic o un pati escolar amb possibilitat de plantar-hi plantes. Mm. Per poder-hi participar, simplement s'ha d'entrar a la web jardinsdepapallones.org i allà està tot explicat.
jardinsdepapallones.org, per més dades també sobre tot aquest projecte que es dedica a això, a intentar doncs, millorar tota aquesta diversitat d'espècies dins del que són les ciutats i en concret, com deies, tant jardins escolars com bé parcs. Què passa? Que fins ara la tendència de tots aquests jardins ornamentals era això més aviat, no? Una cosa més aviat estètica, sense primar tant el que és realment la natura, és a dir, que creixin espècies autòctones i que aquestes espècies puguin servir de refugi, per exemple, a les papallones, no? Aquest canvi és el que també intenteu vehicular, oi?
Exacte. La idea és també canviar el concepte de jardí, és a dir, passar de la idea d'un jardí ornamental amb plantes exòtiques i amb la gespa assegada, passar d'això a un jardí viu, és a dir, amb el que deies, amb plantes autòctones, sense passar la segadora cada 2x3, que neixin plantes ruderals i gramínies, i que sigui alguna cosa més similar al que podem trobar a la natura, no? Amb un ambient més naturalitzat.
Mm. I escolta'm una cosa, Clàudia, com ho seguireu tot això? Perquè, esclar, estem parlant d'una cosa gran, vull dir, diversos nuclis urbans, amb gent també voluntaris, diguem-ne, que poden participar en aquest seguiment, però de quina manera es segueix o es comprova que aquests jardins segueixin aquesta evolució natural i bé, i que totes aquestes dades que es prenen, doncs, al final, acabin a bon port, vull dir, acabin centralitzades?
Sí, o sigui, nosaltres oferim un seguit d'eines, oferim un llistat de plantes, cadascú pot pot escollir les que li vagin millor, i unes directrius, com no fer servir insecticides, per exemple, o tenir plantes que floreixin en diferents moments de l'any, tot això nosaltres no comprovem que es faci realment. Apostem per... Bueno, oferim les eines i la gent que s'inscriu al projecte ho ha de tenir en compte, no? Però sí que, a banda d'oferir aquestes eines, també es du a terme un seguiment de papallones en els jardins que fan els mateixos voluntaris. Es tracta de seguiments de 15 minuts visuals, en els quals s'anoten les papallones que s'observen, i està obert a tots els públics. Com he dit, hi ha escoles participant-hi, de manera que al principi pot semblar difícil identificar papallones, però un cop t'hi poses, li agafes el truc molt fàcilment, i a més oferim formacions pels voluntaris en què doncs, ajudem això, a la identificació i a com dur a terme aquests mostrejos.
Totes aquestes eines, al final és una cosa senzilla, eh? Va, animeu-vos una mica també a fer aquest seguiment, perquè al final també es contribueix doncs, a que totes aquestes dades i aquestes noves observacions puguin servir també per fer-nos una idea molt més precisa de què és el que tenim, en aquest cas els parcs o jardins de la ciutat. 2023-2024 ja es va fer una prova pilot, de fet, a 37 centres educatius de la xarxa d'escoles verdes. I el projecte, en aquest cas, a les escoles és molt interessant i, de fet, crec que aquest any, aquest curs, totes aquelles escoles que també ho desitgin, poden implementar, no?, aquests seguiments que serveixen a l'hora doncs, de formació també pels més joves.
Sí, de fet, aquest curs ja s'hi han inscrit 110 centres de Catalunya i ja han fet la primera formació, o sigui que això ja està en marxa, però sí que encara, si algú més s'hi vol afegir, encara ho pot fer. I inclús fora d'escoles verdes també hi ha projectes educatius que també s'hi han sumat. És a dir, és un projecte obert.
Doncs animem també a tota la gent, a totes les escoles. I un altre aspecte important de tot aquest seguiment, i que feies una mica de referència, Clàudia, és també de millorar, amb aquestes observacions visuals, potser, de millorar també el coneixement que es té, no només de les espècies que hi ha, quina abundància tenen les poblacions, els individus, etc etc, sinó també millorar el coneixement d'aquestes interaccions, quin comportament tenen entre les papallones, diguem-ne, i les plantes concretes, perquè hi ha espècies que, clar, tenen una relació molt, molt estreta.
Exacte. Sí, de fet, les plantes que nosaltres proposem les hem... O sigui, estan basades en un criteri científic. Tot aquest projecte de jardins de papallones neix gràcies a tota la informació que hem anat recollint al llarg dels anys amb el Catalan BMS. I són, les plantes que proposem són plantes que realment les papallones les utilitzen molt, ja sigui per pondre-hi els ous o per alimentar-se del nèctar de les flors. I la idea és que amb aquest projecte dels jardins de papallones, a l'hora de fer el seguiment, si es vol, també es pot anotar la interacció amb les plantes per tal de millorar aquest coneixement i fer-nos també una idea de quina és la xarxa d'interaccions entre plantes i pol·linitzadors a dins de les ciutats, que és algo interessant a fer.
Sens dubte, un coneixement molt necessari per acabar de definir també el projecte. No sé exactament o aproximadament de quants jardins podem parlar en què es pugui dur a terme aquest projecte i si això, de moment, es du a terme arreu del Principat de Catalunya.
Sí, de moment tenim 82 jardins registrats entre Catalunya i Balears. I no tots aquests jardins han fet seguiment de papallones, però en tenim... diverses desenes que sí, que n'han fet. Així que, doncs sí, animar tothom a participar-hi perquè realment és força senzill, són 15 minuts a la setmana o quan vagi bé. I això, són dades que seran molt interessants.
Us recordo que escolteu La veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel, programa de l'ONG ADA. Estem escoltant en aquests moments a la Clàudia Pla, que és membre de l'equip de recerca en Lepidòpters, papallones, ordre, des de l'any 2021. Aquest animal que és fascinant, que segueix aquesta metamorfosi completa i, sobretot, l'equip té tot aquest esquema, el Barcelona Monitoring Scheme, diguem-ne Butterfly Monitoring Scheme, del qual ara parlarem parlarem, que porta ja més de 30 anys, uns 30 concretament, seguint les papallones, seguint les seves poblacions arreu. Un esquema que té doncs unes dades força preocupants, perquè des d'aquest any 1994 s'han tret dades de 240 itineraris, s'han detectat unes 191 espècies, molts exemplars, més de 3 milions, però es detecta que el declivi és important, especialment a les papallones de bosc, més d'un 28%, i les papallones de prat, en un 57%. Les dades optimistes no ho són gaire.
No, és això. En els darrers 30 anys, gràcies a totes aquestes dades de la xarxa de voluntaris, hem pogut veure com les papallones estan en declivi i les causes són diverses, no? Entre les quals hi ha doncs, la desaparició de prats, ja sigui per la pèrdua de pràctiques ramaderes i agrícoles, com per l'abandonament dels camps, no? I, per tant, el tancament del bosc, o també doncs, la pèrdua de l'hàbitat per urbanització, també l'agricultura intensiva per l'ús cada vegada més desmesurat d'insecticides i monocultius sense marges florals. I sobretot, recentment, en els darrers 3 o 4 anys, el factor del canvi climàtic ha pres més força, perquè abans les causes eren sobretot de canvi de paisatge, però en aquests darrers 3 anys doncs les greus sequeres que van haver-hi a la primavera i l'estiu entre el 2021 i el 2023 doncs van afectar molt a les poblacions de papallones. No obstant, aquest any encara no tenim els resultats, però sembla que, com que ha plogut més a inicis d'estiu, no? I ara la tarda està plovent més, doncs sembla que les poblacions s'estan recuperant una miqueta, però bueno, sí, el panorama no és molt optimista.
Tindrem alguna bona notícia, esperem que sí, que s'hagi recuperat, ni que sigui aquest darrer any que hi hagi aquest punt, perquè, és clar, les papallones també són animals, diguem-ne, que controlen la temperatura a nivell extern, vull dir que depenen d'aquesta temperatura, no? Amb uns 25 graus com a temperatura òptima, potser. Per tant, això, a part de la sequera, però potser això també els pot afectar, no?
Sí, bueno, el que acostuma a passar és que en llocs on fa molta calor, doncs les papallones migren en altitud molts cops a buscar ambients més frescos o a vegades entren en diapausa, no? Redueixen la seva activitat. Però sí, és principalment el factor de la sequera, perquè doncs, el no haver-hi tant la planta que alimenta l'eruga com flors per alimentar els adults, doncs si no hi ha aliment no hi ha papallones.
Has parlat de totes aquestes afectacions, que evidentment són greus, no només amb les papallones, amb moltes altres espècies, especialment, i aquí m'aixequem amb el tema perquè és important, pesticides, monocultius, aquest model d'agricultura o agroramaderia industrial que està també ocasionant pèrdua o degradació al sòl, pèrdua d'hàbitats, i també les noves infraestructures que es construeixen, que el que fan també és fer perdre o fragmentar els espais naturals i, per tant, fer perdre aquesta connectivitat, cosa que moltes vegades potser no es té en consideració, però això és important també en el cas de les papallones.
Sí, tant. De fet, tornant al principi, no, el meu treball de fi de màster avaluava una mica com la matriu urbana de la ciutat impedeix que les papallones entrin cap a dins de la ciutat, no? I el factor de la connectivitat era un factor molt limitant. Per això mateix, doncs, si hi ha... o sigui, això es pot comprovar fàcilment. En parcs urbans que estan molt a dins de les ciutats, la fauna que hi ha és molt menor, tant de papallones com d'altres insectes o inclús d'ocells, imagino. Però això, la connectivitat, sí que és un factor que limita. Per tant, també tornant al tema dels jardins, afavorint clapes d'hàbitat favorable dins de les ciutats, doncs pots compensar una mica aquest efecte negatiu de la connectivitat, no? Però bé, sí, és rellevant.
I no sé també, Clàudia, per últim, si també heu detectat d'alguna manera noves espècies o una minva, en aquest cas, d'espècies autòctones. Vull dir que si hi ha també aquest factor del que són espècies invasores, en aquest cas.
Pel que fa a papallones diurnes, no hi ha cap papallona invasora, diguem-ne. Sí que n'hi ha una que es considera exòtica, però ja fa molts anys que està aquí i no afecta, no té cap repercussió dolenta a l'ecosistema, per tant, no la considerem perjudicial, no? Que és la barrinadora del gerani. I que, per tant, afecta el gerani ornamental. Però no, a nivell d'espècies exòtiques diurnes no n'hi ha cap de problemàtica.
És aquest ordre, el tercer d'éssers vius amb més espècies, darrere dels coleòpters, que tenen 387.000 espècies detectades, i els dípters, amb 159.000 espècies descrites, diguem-ne. Estem parlant, per tant, de lepidòpters, de les papallones. En aquest cas, el Butterfly Monitoring Scheme es dedica a seguir les papallones diurnes, que quedi clar, i hem definit una mica tots aquests també inconvenients, tot això que les pot afectar, tot aquest seguiment que s'està fent, també aquest nou projecte dels jardins de papallones. Les xifres no són molt optimistes. No sé, per últim, ja, Clàudia, si podem posar les solucions, bàsicament, seria revertir tota aquesta situació, però no sé si n'hi ha alguna més de destacada o també es poden oferir referències, en aquest cas, perquè els oients les puguin consultar.
Sí, bueno, el que deia, de fet, el projecte dels jardins de papallones neix de veure tot aquest declivi, no? Neix com una solució, entre cometes, a llarg termini, per tal de, doncs, en ambients on ha disminuït la diversitat de papallones, com en zones urbanes, pel que comentava de la pèrdua d'hàbitat o de la connectivitat, doncs crear aquests hàbitats favorables per tal que les papallones hi trobin aliment i també s'hi puguin reproduir. I no ho he comentat, però les papallones són bioindicadores, de manera que afavorint-les a elles, doncs estem afavorint també la resta de pol·linitzadors, sobretot.
La pol·linització, que potser no ho hem deixat clar, però són una de les espècies, en aquest cas, que contribueixen més també a pol·linitzar i, per tant, en aquesta altra diversitat d'espècies vegetals. Un dia també detallarem més aquest apartat i aquest esquema. Avui, però, ha quedat definit tot aquest nou projecte, Jardins de Papallones, i tota la feina que es fa des del Museu de Ciències Naturals de Granollers pel seguiment de les papallones, amb la Clàudia Pla, que és membre i part des del 2021 de l'equip de recerca en lepidòpters. Clàudia, moltíssimes gràcies per explicar-nos i per intervenir.
Gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Per lo que m'he assabentat, va pujar a l'estrellat en els anys 60 del segle passat i als 70 es retirà a Suïssa. Va traslladar el seu estudi de gravació que tenia a Milà i va cercar una tranquil·litat que no va trobar a Itàlia, doncs constantment estaven a sobre d'ella els paparazzis. Des de Suïssa va continuar gravant i traient discos fins a l'any 2013. La seva vida artística és amplíssima i ara, actualment, ja no es deixa veure massa en públic. Escoltem-la també amb duet, cantant amb l'espanyol el bolero Contigo en la distància, amb l'Àngel Pato García, i el que és obligat, Parole, Parole, junt amb l'Alberto Lupo, molt conegut d'ella. A la propera, si Déu vol.
No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. Los días parecen distintos cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía que no surjas tú.
cuando me faltas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma y nada me conforma si no estás tú también más allá de tus labios. Amado mío, estoy.
Ay, bella melodía, en que no surjas tú. Y yo quiero escucharla, si no la escuchas tú.
Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Sera raccontami un'altra, violini e rose li posso sentire, quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare, chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna è di grilli, normalmente mi
una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
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 Us passem, a continuació, un fragment d'algunes càpsules de campanyes de conscienciació mediambiental que ha dut a terme l'ONG Conservation International. Escoltareu tot seguit La Mare Natura ens parla.
Algunos me llaman naturaleza. Otros me llaman madre naturaleza. He estado aquí más de 4,5 billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente, pero la gente necesita de mí. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo vacilo, tú vacilas. O aún peor. Pero he estado aquí por miles de años. He alimentado especies más grandes que la tuya. He matado de hambre a especies más grandes que la tuya. Mis océanos. Mi suelo. Mis torrentes de agua. Mis bosques. Todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Cómo escojas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino. No el mío, yo soy naturaleza, yo seguiré adelante, yo estoy preparada para evolucionar. ¿Lo estás tú?
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
De quin parc urbà parlarem avui?
Del Parc de l'Estació del Nord, que està al districte de l'Eixample, al barri del Fort Pienc, de Barcelona. Està situat als terrenys que hi ha al voltant de l'estació d'autobusos amb el mateix nom.
Quines curiositats o una miqueta d'història sabem d'aquest parc?
Va ser creat l'any 1988 i és un parc espaiós i assolellat que s'organitza al voltant d'una gran escultura de ceràmica blava situada al mig d'un parterre gegantí de gespa. És una combinació d'art i natura única a Barcelona per la fusió entre jardineria, arbres i ceràmica.
Francina, respecte a la seva biodiversitat, a tema de vegetació i fauna, què ens en pots dir?
Doncs entre el tipus d'arbrat trobem pins, pinyers, alzines, tilers, acàcies, pollancres, on s'ha destacat de fet un pollancre del Canadà que forma part del catàleg d'arbres d'interès local de Barcelona. Pel que fa a la fauna, les aus urbanes com els coloms, pardals, merles, garses, cotorres, constitueixen la fauna del parc.
Més informació d'aquest parc de l'Estació del Nord?
En el web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bsn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel
L'educació en la responsabilitat ambiental pot encoratjar diversos comportaments que tenen una incidència directa i important en la cura de l'ambient, com evitar l'ús de material plàstic i de paper, reduir el consum d'aigua, separar els residus, cuinar només el que raonablement es podrà menjar, tractar amb cura els altres éssers vius, fer servir transport públic o compartir un mateix vehicle entre diverses persones, plantar arbres, apagar els llums innecessaris. Tot això és part d'una generosa i digna creativitat, que mostra la part millor de l'ésser humà. El fet de reutilitzar alguna cosa en lloc de llançar-ho ràpidament, a partir de profundes motivacions, pot ser un acte d'amor que expressi la nostra pròpia dignitat. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte, de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.